Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
I 33 minuts, arriben ara les nostres propostes de llibres a vora baixa i com sempre ho solen fer a Lletraferits, en Marina Llompart. Marina, com estàs?
Hola Àngels, com va?
Molt bé, benvinguda. Avui t'enviem un pot de tònica o de franja d'edat, però com sempre dèiem que són llibres que verdaderament les pot llegir qualsevol persona, però que si miram aquestes etiquetes o indicacions serien infantils juvenils, no?
Sí, exacte. Són llibres ja per nens a partir de 10 anys i ja se'n van cap a la literatura juvenil, però com tu dius, són llibres bons que pot disfrutar qualsevol persona a qualsevol edat.
Tenim tres propostes, tres novel·les diferents. Els has llegit tu, tots tres?
Sí.
T'han agradat?
Sí. Molt. Jo els recomano moltíssim.
De gran o de petita els has llegit?
No, de gran tot.
De gran tot tres. I això, tres propostes molt interessants. Si vols, podem anar per la primera. Eh? Com sempre, fem amb una petita introducció i després ja tu ens expliques més detalls d'aquesta primera novel·la. La vida tranquil·la i relaxada del Bac, un gos domèstic que ha nascut en una casa benestant, canvia radicalment d'un dia per l'altre quan un buscador d'or sense escrúpols el segresten de la casa del jutge Miller a Califòrnia i se l'emporten a les terres inhòspites i glaçades de l'Àrtic. El negoci de l'or exigeix gossos forts i intel·ligents com ell, capaços d'arrossegar el trineus. Comencen així una colla de dramàtiques aventures i a poc el Bac sentirà néixer en ell l'instint que el crida cap al bosc, cap als llops, cap als seus germans salvatges. I aquesta primera proposta, La crida del bosc, de Jack London. Per què l'haurien de llegir, Marina?
Sí, el que està bé que hagi estat un primer llibre que comentarem, perquè precisament això que dèiem de són llibres bons que pot llegir un lector de qualsevol edat, precisament La crida del bosc és un d'aquells llibres clàssics que s'han atribuït en un cànon juvenil, però en realitat, fins i tot si mirem a nivell d'edició, aquí a Espanya hi ha editorials que el tenen en els seus catàlegs d'adults. Suposo que com és una novel·la curta, té aquest component d'aventura, sí que se va atribuir en un públic juvenil, passa també amb l'Illa del Tresor de Stevenson, yeah, amb el Robinson Crusoe, són tipus de novel·les que són, per el seu component d'aventura, se solen catalogar com clàssics juvenils, perquè en realitat pot llegir una persona de qualsevol edat, i crec que aquesta recuperació que ha fet l'altre editorial és una bona oportunitat per tornar-se a apropar en un clàssic. A més, crec que la part important que incorpora aquest clàssic és la nova traducció, que això és molt important. Crec que quan xerrem de recuperar clàssics, perquè la traducció anterior estava feta en els anys 60 i eren tipus de traducció que molt treballat, sobretot quan venien de l'anglès, la llengua vehicular era un francès, que era la llengua de cultura en aquell moment i la llengua que se coneixia. I ha passat molt amb traduccions de l'anglès, en traduccions del rus, que no són fetes directament, sinó són versions de la versió francesa. I clar, són coses que fan que el text no t'arribi amb la mateixa puresa que ara un traductor tampoc no s'atreviria a fer una versió lliure d'una traducció. Solen anar més amb respecte a l'obra i són més literals. I crec que és una bona manera de llegir-ho en un català actual i amb una traducció fidel.
feta d'ara, que té segur molta més qualitat literària, més perquè devem anar perdent moltes coses pel camí. Si de l'anglès es tradueix al francès i del francès es tradueix al castellà i potser del castellà al català, no? Anant perdent molt, no?
Sí, totalment, se van perdre moltes coses, perquè a mi això crec que és una bona oportunitat per llegir aquest clàssic, a més és un clàssic molt curtet, i que recentment, abans del confinament, s'ha de fer una versió cinematogràfica.
Hi ha pel·li també.
Sí, jo crec que ja hi havia versions antigues, però ara vàrem fer una i se va estrenar un mes de febrer, que era amb en Harrison Ford, I clar, era una versió molt romantitzada del clàssic, molt d'aquesta relació entre l'home i el cus, però en realitat era molt Disney, perquè aquell llibre precisament el que m'ha sorprès quan el vaig llegir ara de gran és que tenia una imatge dins el meu cap de novel·la d'aventures, que també ho és, perquè en realitat és un llibre molt cruel i té unes escenes que són realment colpidores i que crec que precisament a la versió cinematogràfica, per intentar treure un públic familiar, tota aquesta part s'ha eliminat.
Té fins i tot escenes que poden resultar una mica, no sé, violentes o dures, no? El fan també per això, clar, un llibre perquè... emotiu?
Com, perdona?
El fan també per això un llibre emotiu? Vull dir, totes aquestes escenes així tan dures?
Clar, jo crec que sí, perquè en el final el que s'està expressant des del principi de la novel·la és aquesta tensió entre aquest cus que segueix la llei de la civilització, perquè és un animal domesticat, i aquesta llei de la natura, i clar, com a tal, la llei de la natura és pura supervivència, i tu veus que la crueltat ve per aquesta via, que s'ha de fer qualsevol cosa per poder sobreviure.
Deies que és un clàssic. A quina època el situam en aquest llibre? I també, conta'm-nos una mica sobre Jack London.
Sí, aquest llibre s'ha publicat en 1903 i precisament explica està basat en un moment històric de la febre d'or de Klondike, que va ser una recerca que va haver a Canadà, a tota la zona de Yukon, i precisament ve influïda de l'experiència de Jack London com a cercador. Jack London, des de molt jove, va deixar d'estudiar i va fer feina de tot. I va ser buscador d'or, precisament. I de totes les experiències que va viure allà, i a més que aquesta expedició ràpidament se va colar a tot el que era publicitat, literatura, va ser com una matèria molt rica per crear, ell va fer aquesta novel·la i d'altres, perquè després hi ha Ullal Blanc, que seria una mica un llibre molt relacionat amb La crida del bosc.
Segurament aquest, però, és el seu llibre més conegut, o més reconegut.
Sí, jo diria que sí, que és un llibre que, bueno, amb seus múltiples títols, perquè se l'ha traduït com La llamada de lo salvaje, això en català La crida del bosc, però que és un llibre que tots mos veien un cap.
En molts idiomes, a més, el troben traduït. I aquesta traducció nova, qui l'ha feta?
Sí, és de Ferran Ràfols, que és un traductor ja molt consolidat i té molta solera.
I de quina editorial és, per això?
És de la col·lecció juvenil de l'altra editorial, l'altra tribu.
Molt bé, i d'una recomanació, ja ho sabeu, no tant tampoc per públic juvenil només, sinó per tots, eh? Per tots els que el vulguin llegir. Tenim més propostes, anem a una altra? Vinga, idò. Quan a la mare de l'equip li ofereixen estrenar una obra de teatre alternatiu a Nova York, tota la família es muda 6 mesos a un bloc de pisos de Manhattan. Els rumors diuen que en aquell edifici hi viu una cabra al terrat. Com és possible? Aviat descobrirà que aquell misteri no és la cosa més curiosa de l'edifici, sinó els personatges extraordinaris que l'habiten. I és La cabra, d'Ann Fleming. El títol és curiós, no? La cabra.
Sí. I la novel·la també.
Per això, per una història que la localitzam a Nova York, a Manhattan, quan el títol és La cabra, com que no acabes d'entendre massa, no?
Exacte.
Què mos pots explicar?
Després tenim sentit el que pareix.
Ja, què mos pots explicar d'aquesta novel·la, que és una novel·la d'aventures, d'humor, o de personatges, perquè diu que se centra en un edifici i la gent que hi viu.
Sí, en el final té més a veure amb personatges que no tant amb aquesta trama de cercar la cabra, que també... Que has de pensar que també és traduïda per en Ferran Ràfols, o sigui, avui en Ferran Ràfols està per tot.
Mira.
Però aquest llibre, això precisament és el pretext aquest de que la mare de l'equip li ofereixen una feina i s'han de mudar a Nova York... Com a tal, hi ha tot aquest imaginari de Nova York que tenim tots en el cap, de totes les coses, de per què sempre ha de passar alguna cosa quan vas a Nova York. I hi ha el rumors de que en un terrat d'aquest edifici hi viu una cabra. Tu, a més, vas veient des del principi, en les diferents cases, tens com un panorama de tothom que habita en aquell bloc de pisos, vas veient la seva relació amb la cabra, però tampoc no acabes de saber si allò realment passa de veres o no.
Oh, no.
I aquesta nina, com a curiosa, curiós que són nins, s'aplega amb una altra nina a cercar a veure si era que està el cabra, i van literalment porta per porta per saber, o veïnat, si saben qualque cosa d'aquesta cabra. Clar, això seria la línia de l'aventura principal, la peripècia principal d'anar a cercar aquesta cabra, però a través d'aquesta recerca vas coneixent totes les persones que habiten en un pis, i són persones molt curioses, com per exemple un escriptor que és cec i cerca escriure la seva gran novel·la. Després n'hi ha una que jo varen fer molta adorabilitat, que era un matrimoni que ell havia tingut un ictus, i clar, veus, com és un narrador omniscient, ho vas veient tot el que pensa aquest personatge, però les seves dificultats amb el llenguatge fan que ell no pugui traslladar tot això que pensa a la seva dona, per exemple. I ell sí que ha vist la cabra, tu en tot moment saps que aquell personatge l'ha vist, però ningú
no
l'entén quan ho verbalitza. Exacte.
Però no ho pot dir. I d'anar descobrint, no?, les històries de tota aquesta gent que viu en aquest bloc a través d'aquesta recerca d'una cabra. El llibre és d'Ann Fleming. Qui és Ann Fleming?
Sí, Ann Fleming és una escriptora canadenca que, de fet, aquesta és la seva primera novel·la infantil-juvenil. Ella ha escrit bastant, però per adults, i de fet és professora d'escriptura creativa a la Universitat de la Columbia Britànica. Però, de fet, aquesta va ser la seva primera novel·la infantil-juvenil, i és realment la que ha fet que se la conegui a nivell internacional, perquè va tenir molt d'èxit, va rebre diversos premis allà a Canadà. I jo crec que precisament la gran... Per jo, a veure, com ho diria? La part més bona d'aquesta novel·la és que ella aconsegueix, amb una cosa que a priori te fa gràcia, que una novel·la infantil o juvenil vagi sobre una cabra, fins i tot se digui la cabra,
sí. Això
ja te desautomatitza en un gènere, sobretot el juvenil, que per ell que està molt encasillat sempre en els mateixos temes, fa que hi hagi aquesta recerca que és divertida, que és d'aventures en el final, aquesta petita aventura del dia a dia, però després totes les històries que tu vas coneguent arrel d'això són històries dures, per exemple, un nin, que això crec que ja està un poc explotat, però bé, s'ha de dir, un nin, per exemple, va perdre els seus pares a l'atemptat de les Torres Bessones, i és un nin que està hiperprotegit per sa mare i que, per exemple, li fan molta por les alçades, perquè va veure vídeos de la gent que havia de saltar de les Torres Bessones i des d'aquell moment li té molta por les alçades. Bueno, però vas veient històries que no són precisament agradables, però l'Anne Fleming t'ho explica d'una manera que realment fa poc que van seleccionar aquest llibre en un recull de literatura infantil i juvenil sobre llibres agradables. Bé, van fer aquesta selecció d'ara que ja han passat el confinament, llibres això que te deixessin bon gust de boca,
ja.
I el van triar, i quan el vaig acabar de llegir Ai, és que és un llibre perfecte, és un llibre que te deixa unes bones vibracions, és això, tot ho escriu de manera molt agradable, tot i que no sigui aquest tipus de literatura infantil que amaga la part oscura d'un món en un inch, tot el contrari.
Per tant, un llibre de bon rotllo, diria, no?
Sí.
Qui el publica en català?
Sí, en català el publica Sembra Llibres, no sé si està en castellà, segurament sí, jo ho desconec, però en català el publica Sembra Llibres, que és una d'aquestes editorials que tant publiquen coses per adult com publiquen coses juvenils, sense fer distinció en un tipus de maquetació que fan d'un llibre. Tu mateix te pots trobar un llibre d'adults que de juvenils, jo crec que això és bo perquè permet fer salts molt arbitraris per ells, sobretot per un públic jove, i això és un llibre que recoman molt, sobretot ara que ve ja un bon temps, que sí, no? Han sortit ja d'aquests mesos tan negres, crec que és un molt bon llibre.
Molt bé, i de l'apuntar amb un bon llibre per llegir aquest estiu, el posam a la llista. Tenim una proposta més, però. Escoltam l'introducció. La vida de l'Eli Cruz en 12 anys es capgira com un mitjó quan el seu avi, el famós científic Melvin Sagarsky, es presenta a casa seva en l'aparença d'un adolescent. L'home ha descobert la fórmula de l'eterna joventut i l'ha provat amb ell mateix amb uns resultats extraordinaris. Però com a conseqüència, en Melvin es converteix en company de l'escola de l'Eli durant el dia i en el seu cangur les nits que la seva mare no és a casa. I aquesta és l'introducció que hem fet del peix número 14 de Jennifer Holm. Per què l'hauríem de llegir en aquest?
Jo crec que té molt de punts en comú en tot el que he dit que m'ha agradat de la cabra, perquè és un llibre que també te deixa molt bon gust de boca, està molt ben escrit i a més té aquest punt d'explicar les coses de manera amable, tot i que el que t'estigui explicant no ho sigui, i xerra de temes bastant complexos, com el tema de l'ètica, la ciència, és un tema que toca moltíssim, precisament perquè hi ha aquest predir que ella té, que ha fet aquest experiment per saber que tota la vida cercar la font de l'eterna joventut, ha trobat la manera de fer-ho, evidentment ho ha aconseguit, perquè apareix al cas d'aquesta nina, exacte, com un adolescent, tot i que el seu cas funciona molt com un home major, per tant veiem aquest contrast. I clar, se comença a plantejar la nina, sa mare és artista, com els pares de l'equip, de la cabra, i ella, a través de passar estones amb el seu predic, se n'adona que li encanta la ciència, i de fet és això, durant tota la novel·la va ficant diferents científics del llarg de la història i quines han estat les seves aportacions, fins que n'hi ha un que al llarg de la història l'anirà resseguint, i jo al principi me vaig quedar una mica gelada de espero que això se solucioni perquè m'està xirriant molt, que era que, per exemple, ella feia un treball sobre l'Oppenheimer, que va ser l'inventor de la bomba atòmica. I clar, ella el veia com un referent a la ciència perquè havia ajudat a que s'acabés la guerra i comencés la pau. Clar, però que sabem tot el que va passar amb la bomba atòmica, era com, bueno, no sé si estic d'acord amb aquesta afirmació. Clar, al final, a través de l'escola i això, li fan conèixer tota aquesta altra realitat i entra en joc fins on ha d'arribar la ciència, tot i que hi hagi avanços científics on s'ha de tallar perquè intervé l'ètica. Exacte. I és el que te deia, de per molt que sigui literatura infantil, estar davant d'un bon llibre quan és capaç d'expressar temes tan complexos i tan profuns en un nen, perquè és que no són incapaços d'entendre aquestes coses.
Sí, no són temes banals, a més, aquest tema de l'ètica i de la ciència. On el trobarem editat, el peix número 14?
Sí, l'ha editat enguany el Jardí Secret de Viena, que és una col·lecció de literatura infantil, de narrativa d'edicions de Viena Edicions. Tota la col·lecció és genial, a més publiquen tant novel·la contemporània com han traduït molt clàssics com l'Stuart Little, la Taranyina de la Carlota... I és una col·lecció que val molt la pena perquè a més està molt ben seleccionat tots els títols, molt ben traduïts i qualsevol d'aquelles editorials que te'n refies quan treuen qualsevol novetat, i aquest en especial el volia dur aquí precisament per això, per com han dit en un principi que un bon llibre no té edat, i al final és el que fem quan seleccionem llibres, jo que me dedico a la literatura infantil i juvenil, que clar que estàs pensant en el teu públic, però un llibre bo és un llibre bo per infants, joves i adults, i precisament per la literatura infantil moltes vegades se peca de fer coses molt manides o molt facilones perquè hi ha aquesta visió dels infants com, no sé, com si fossin estúpids.
Sí, no entrar en certs temes que no sé, com més quedar amb allò més banal o més, no? I clar, no. Algun apunt sobre l'autora? Em dic que era Jennifer Holm.
Sí, és una autora dels Estats Units que, a més, ella va... Ja des del primer llibre que va escriure, va escriure un llibre que aquí no està editat, però estava basat en un diari de la seva bestia, i ja això va publicar l'any 2000, i aquell any ja van rebre un Newbery Book Honor, que és un premi molt important que hi ha als Estats Units de literatura infantil, i des de llavors ha escrit moltíssim. De fet, l'altre dia vaig descobrir que el llibre acaba d'una manera bastant oberta, que per aquí ha d'haver una continuació, però quan se xerra molt dels principis i al final, jo ho vaig veure com una estratègia per deixar el llibre tancat i fer com l'ullet al lector de veus això que et deia sobre els inicis i els finals, pues això pot ser un final o pot ser un inici també. Però he vist que l'any 2018 va publicar la segona part, que aquí encara no està.
Encara no la tenim.
Si qualcú lletge és en anglès.
Té segona part. Bé, potser arriba algun dia, el de Viena igual s'anima, no? A donar-nos continuïtat en aquest peix número 14. Idò, propostes superinteressants per llegir aquest estiu, tant per grans com també si els més joves s'animen, a partir dels 10 anys. Exacte. Ja són lectures que se poden fer. Idò, res, Marina, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies.
En 15 dies reprenem i fem més propostes als oients de la ràdio.
Perfecte, moltes gràcies, Àngels.
A tu.